UFO migdia amb Dolors Lleó.
Hola, molt bon dia. És dilluns 25 d'octubre. Arrenquem edició informativa aquí a Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, avançant els principals arguments informatius de la jornada en format titulars i amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem. El portaveu del PSC de Calella diu que no repetirà de cap de llista les pròximes municipals i apunta Cindy Randó com a possible futura líder del partit.
En una entrevista a la ciutat, Josep Torres ha anunciat noves mesures contra l'incivisme de patinets i bicicletes i ha acusat de mentir a la plataforma que suposa el projecte de conservació del jaciment del Roser. També ha avançat que aviat es resoldrà la contractació del tècnic de medi ambient.
Més coses. Territori. El Departament de Territori revisarà el creixement urbanístic que preveu el Pla General d'Urbanisme de Calella.
Mentre durin els treballs del Pla Director d'Urbanisme, que té per objectiu garantir la sostenibilitat dels planejaments de 41 municipis del litoral, s'ha decretat la moratòria d'un any en la tramitació de projectes i llicències d'obres als sectors que estan en examen. El plenari municipal ha refusat avançar l'actualització del punt vigent a l'espera de tenir-ne les conclusions.
I comença la campanya de vacunació contra la grip normal.
Avui s'ha donat el tret de sortida i la novetat és que es podran punxar la vacuna de la Covid i la de la grip alhora. Cadascun es punxarà en un braç diferent i es farà des dels centres d'atenció primària. La tercera dosi de la Covid només s'administrarà a les persones més grans de 70 anys que faci 6 mesos que ja han rebut l'última dosi.
I es retornaran les 911 multes interposades a Calella durant el primer estat d'alarma.
Així ho ha anunciat del Departament d'Interior després de la sentència del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la mesura. Al conjunt de Catalunya, les sancions pugen fins als 4 milions d'euros.
I el clàssic panellet de pinyons guanya entre els gustos de calellencs i calellenques.
Les pastisseries han començat a elaborar els dolços típics de Tots Sants que marquen l'arribada de la tardor en el calendari gastronòmic català. Tot i que es mantenen les varietats clàssiques de pinyó, ametlles, coco i cafè, els obradors proven amb altres gustos i decoracions per donar un punt de modernitat a la sobretaula.
I pel que fa a la previsió meteorològica, temps estable durant els primers dies de la setmana amb alguns núvols, prims poc importants i temperatures, això sí, una miqueta més baixes. Ja fa uns parell de dies que ho estem notant. Valors que aniran dels 12 als 20 graus aquí al Maresme. Comencem, doncs. Josep Torres no repetirà com a cap de llista del PSC a les pròximes municipals. Ho ha confirmat aquest matí al programa La Ciutat, explicant que ell continuarà treballant per Calella, però que és moment que el partit doni pas als joves. I ha donat el nom de l'actual regidora Cindy Randó, responsable de les àrees d'Igualtat i Drets Civils, Participació i Joventut, de qui ha destacat la seva experiència de 8 anys ja al govern de Calella quan s'acabi aquest mandat. És un dels destacats de l'entrevista al líder dels socialistes calellencs, en què ha repassat també altres temes d'actualitat.
Josep Torres ha confirmat que no estarà al capdavant del projecte del PSC per a les municipals del 2023. L'actual portaveu municipal deixarà que els joves del partit facin un pas endavant i en aquest sentit ha deixat dos noms sobre la taula.
De la llista ja ho cantava d'alguna manera, eh? La número 2 tornava a ser la Cindy, sí, que fa ja té una experiència, tindrà una experiència de 8 anys no només a l'Ajuntament sinó al govern de la ciutat, i això jo em fa l'efecte que és una diguéssim una bona motxilla per continuar endavant. I després tenim el Sofia Larussi, que anava de 3, que també és una persona amb molta experiència ja, o sigui, va començar amb nosaltres, més jove, i ara té una experiència molt important dintre del govern, com a assessor, ara la Diputació, dintre del partit, Per tant, jo tranquil·líssim.
El portaveu del PSC ha assegurat que posaran el comptador a zero un cop s'esgoti l'actual mandat municipal, el segon en què han governat amb el PDeCAT abans Junts per Calella. Per tant, oberts a d'altres possibles aliances. Augura un escenari postelectoral complex pel fraccionament del vot que podria provocar l'augment de candidatures.
En un altre ordre de qüestions, el tinent d'alcaldia de Seguretat ha manifestat que el govern comparteix la preocupació de ciutadans davant les infraccions que cometen conductors de patrimoni patinets elèctrics i bicicletes, sobretot en determinats carrers com l'Església, ha assenyalat Torres. Ha defensat, això sí, l'actuació policial que s'ha fet fins ara, fent pedagogia sobretot, però també una cinquantena de controls que han acabat amb més d'una dotzena de denúncies interposades. Reconeix, però, que això no ha estat suficient.
Josep Torres ha dit que la policia local està actuant per acabar amb els incompliments de la normativa i que ara buscaran mecanismes perquè el treball doni més fruits.
Haurem de fer més controls, poder, haurem de deixar de banda una mica aquesta vessant molt més pedagògica, i per ser una mica més durs, s'entén que sí, però jo això, la paraula aquesta no m'acaba d'agradar, i el que intentarem també serà una campanya de publicitària per tal de conscienciar la gent, perquè això és important.
Torres ha mostrat escèptic amb la possibilitat de canviar els passos a nivell i soterrats de Renfe per la configuració de la trama urbana. Ha explicat que es va aturar el projecte d'instal·lar un ascensor al pas d'Àngel Guimerà per injectar els diners en la reforma de la plaça de l'estació, que tampoc ha tirat endavant. Assenyala que és un clar exemple del canvi de prioritats que ha imposat la pandèmia. A veure si té encaix en el pressupost del 2023, ha dit Torres. I en relació al projecte de conservació i museïtzació de la ruïnes romanes del Roser, el líder socialista ha refermat que el govern està tranquil amb la seva actuació i ha acusat de mentir a la plataforma opositora.
Parlo de la plataforma perquè, per exemple, van fer circular un pamflet per convocar una manifestació i aquest pamflet està colrat de mentides. Però deixeu-me dir així de clar. És a dir, van fer un plànol en el que les columnes totes queien a sobre dels murs amb polígraf, tot es queda mentida, no hi ha cap columna, cap ni una que vagi a patar cap mur. Perdó, m'esteu enganyant?
Torres, que també és el portaveu de l'executiu local, ha dit que els partits de l'oposició estan perfectament informats del projecte de preservació del jaciment arqueològic i que alguns l'utilitzen per carregar contra el govern.
Un altre tema abordat aquest matí a l'entrevista, el de l'auditoria d'Urbacer. Torres ha tret ferro dels resultats, assegurant que a tot arreu surten coses i destacant, això sí, que s'ha confirmat que l'empresa fa una bona selecció dels residus industrials i domèstics.
Amb tot, ha garantit que el govern seguirà treballant per solucionar les deficiències detectades en relació a la contractació d'un tècnic que coordini les accions en matèria de medi ambient, que continua vacant. El portaveu ha dit que s'està intentant accelerar el procés.
Ara estem d'una empresa, perquè estem acabant com l'any i el tenim en el pressupost. Per tant, el tècnic de medi ambient doncs, serà aviat la seva selecció. Però te diré una cosa, clar, haurà de venir amb una vareta màgica. Jo no crec que el tècnic de medi ambient ho solucioni absolutament tot i que l'ella sigui neta a partir que tingui un tècnic de medi ambient. S'haurà de posar a treballar, segurament haurem de veure la feina que fa i s'haurà de veure la feina realment en el dia a dia. Que en el necessitem, segur. Que serà la solució definitiva, no ho sé.
El líder del PSC de Calella s'ha refermat en les seves paraules sobre la viabilitat de la platja de Gossos. En una platja 100% urbana no hi té cabuda, ha dit Torres, qui destaca com un element de generositat el compromís de l'alcaldessa de donar caràcter vinculant al resultat de la consulta que s'ha de convocar per principis del 2022. Recordem que en el cas que s'imposi el sí a les urnes, el govern en promourà una segona per decidir-ne la ubicació.
El Departament de Territori de la Generalitat ha iniciat el procés de revisió del planejament urbanístic de Calella i d'altres 40 municipis del litoral català situats entre Malgrat de Mar i Alcanar. L'objectiu és assegurar-se que el creixement que preveuen s'adequa a diferents criteris de sostenibilitat que fan prevaldre, per sobre de tot, la protecció del medi ambient. S'avaluarà la necessitat d'ocupació del territori, també que dibuixin ciutats compactes i amb varietat d'usos, i que tots els sectors urbans estiguin ben connectats. Mentrestant, mentre es realitzen aquests treballs, se suspèn la tramitació de projectes urbanístics i la concessió de llicències per realitzar obres als sectors que estan a examen. A Calella es localitzen sobre el nucli urbà, a les zones compreses entre la carretera nacional 2 i l'autopista.
Els sectors que revisarà el Departament de Territori en el marc dels treballs del Pla Director d'Urbanisme són tots els que encara no s'han desenvolupat urbanísticament i que s'estenen al llarg de l'àrea nord de la ciutat, en un àmbit rural i agrícola entre la carretera nacional 2 i l'autopista. S'analitzarà la sostenibilitat del creixement que la normativa preveu al sud o camí fondo, a l'SN1, al sud 2 al Raig, al PEMO al Raig, al sud 3 Vall d'Avant 2, sud 4 Riera cap a Espres Central, al sud 5 Sant Quirze i al sud 6 d'activitats econòmiques i industrials. La moratòria en la concessió de llicències decretada per territori no afecta els projectes d'urbanització o construcció que ja estan en marxa o les obres de reforma, rehabilitació o ampliació de les edificacions existents en aquests sectors. El sud 4 i el sud 5 queden exclosos. El treball iniciat contempla una primera fase de participació ciutadana i al final determinarà si s'haurà de modificar el planejament municipal que es va aprovar l'any 2005, fa 16 anys. Agustí Serra és el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme.
Es tindrà en compte si aquestes noves edificacions estarien lluny dels pobles, en pendents, en llocs de gran impacte paisatgístic, o si respectarien la llei de costes, entre d'altres. I per cada municipi dirà si es manté, tal com el planejament municipi preveu, si es redueix o si es canvia el seu disseny, o bé si impedim totalment cap construcció i tornar a ser sòl no urbanitzable.
Doncs Calella esperarà tenir aquests resultats, els resultats del treball del Departament de Territori per iniciar llavors l'actualització del punt vigent que es va aprovar l'any 2005. Així ho va acordar el ple municipal davant la petició de Calella en Comú que proposava anticipar-se per guanyar temps.
Escoltem el portaveu dels comuns, Sebastián Tejada, i la resposta del tinent d'alcaldia de Territori, Marc Buch.
No començarem aquesta legislatura, es començarà en la pròxima anant bé i ens anirem fàcilment a l'any 2029, una cosa així. 29, 30, depèn de si hi ha acord o no hi ha acord. Si esperem tant, bueno, ja esperar 5 anys és complicat, però ens llançaran a sobre de forma incoherent, aïlladament, el tema dels accessos a la C32, el pla director d'urbanisme, és a dir, tot. Hi ha actuacions que no podrem prendre en l'àmbit urbanístic.
Què ens diu la Generalitat de Catalunya? Escolti'm, senyors, nosaltres, al llarg d'un any, com a molt, ens comprometem a ajudar-vos i acompanyar-vos a què? A dir-vos que tots aquests sectors que heu anat fent no s'han desenvolupat per això, per això i per això, i que el que heu de fer és una revisió puntual del planejament urbanístic seguint els criteris que us recomanem. Per tant, diguéssim que iniciar ara un nou planejament urbanístic no té massa sentit quan la pròpia Generalitat et diu, sisplau, espereu-vos, perquè en qüestió d'un any tindreu sobre la taula totes les directrius i llavors tindrà molt més sentit. Començar una cosa d'aquestes, és veritat que el planejament urbanístic és una tramitació molt llarga, però és tan llarga que esperar-nos un any és el més lògic.
La proposta d'actualització de la norma que van presentar els comuns va ser desestimada, tot i rebre els suports dels regidors d'Esquerra. El govern del PDeCAT i el PSC hi va votar en contra, també Ciutadans. La CUP es va abstenir en la votació.
Salut ha iniciat avui la campanya de vacunació antigripal que coincidirà amb l'administració de la tercera dosi de la vacuna contra la Covid pels usuaris majors de 70 anys. L'objectiu és aconseguir una cobertura d'entre el 60 i el 75% en el cas de les persones grans. Els sanitaris del CAP tornaran a ser els encarregats d'administrar les dues vacunes i es punxarà als centres d'atenció primària o en els espais annexos habilitats per la vacunació de la Covid, com la fàbrica Llobet Curi.
Com cada any estan cridats a vacunar-se tota la gent major de 60 anys, les embarassades, els sanitaris malalts greus, els infants de 6 mesos a 2 anys prematurs, les persones immunodeprimides i també els docents. Després d'un hivern on la presència de la grip va ser testimonial, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha afirmat que aquest any sí que veurem grip i incideix en la importància de vacunar-se.
Sembla que ara, cap a aquesta tardor i aquest hivern, comencen a tornar a veure, a estar entre nosaltres diversos tipus de virus de la grip. Molt menys circulació que abans de l'arribada del SARS-CoV, però hi ha circulació i aquesta circulació està augmentant. Per tant, aquesta pregunta de com serà la temporada de grip, doncs no ho sabem, com diem cada any, però segurament serà diferent de la de l'any passat. Segurament sí que veurem grip aquest any.
Segons Cabezas, és el primer any que compren totes les vacunes de prevalents, que són les que donen més protecció, ha dit.
La novetat d'enguany, com dèiem, és que es podran posar les dues vacunes alhora, la de la grip normal i també la de la Covid. Cada vacuna es punxarà en un braç diferent i es farà des dels centres d'atenció primària, des dels equips d'infermeria d'atenció primària.
Caldrà tenir cita prèvia i se'ls avisarà des de l'ambulatori, però si no, les persones que s'hagin de vacunar també podran trucar al seu centre per demanar hora. La tercera dosi de la Covid només es punxarà a les persones més grans de 70 anys i que faci almenys 6 mesos que van rebre l'última dosi.
Un quart de dues, seguim en directe a Ràdio Calella Televisió, info migdia d'avui dilluns 25 d'octubre. Calella no es quedarà la recaptació de les multes interposades durant els mesos de confinament total durant el primer estat d'alarma. Ho ha confirmat aquest matí el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, qui ha assegurat que es retornaran tots els diners de les multes pagades durant aquest primer estat d'alarma. Això equival a haver de tornar uns 4 milions d'euros. Aquí a Calella, del març al juliol del 2020, es van interposar 911 denúncies per sobrepassar els límits fronterers establerts. Pel cap baix, el consistori havia de rebre uns 233.000 euros procedents d'aquestes sancions. Finalment, res de res.
Sí, perquè Interior ha pres la decisió després de la sentència del Tribunal Constitucional que va declarar inconstitucional el confinament total de la població amb l'estat d'alarma. La sentència, però, afirmava que les multes cobrades no calien retornar-les, però sí obligava a anul·lar les que es tinguessin recorregudes o sense pagar. En una entrevista aquest matí a TV3, el conseller Elena ha afirmat que el retorn dels diners té complexitat i que s'està estudiant com ho gestionaran. També ha reconegut que la sentència és molt clara.
La sentència que diu que no s'hauria pogut fer doncs, l'estat d'alarma doncs, posa en una posició molt difícil el manteniment de les multes i, per tant, aquestes hauran de ser retornades. La sentència en aquest sentit ha estat molt, molt taxativa, molt definitiva, i ja ho va fer el País Basc, ja ho va anunciar, l'Estat també, i nosaltres segurament doncs, també haurem d'anar en aquesta mateixa direcció, que s'hi està treballant a veure com gestionar-ho. Ho farem de la forma que sigui més fàcil als ciutadans. He de dir que a mi doncs, em sembla que és injust, no? Per una banda, perquè doncs, si hi ha hagut incompliments, aquestes persones haurien de respondre en aquests incompliments. Ara, la sentència és molt clara.
L'agost del 2020, el Departament d'Interior va assegurar que el 85% de la recaptació de les multes seria pels ajuntaments. El món municipalista havia reclamat en reiterades ocasions quedar-se amb l'import de les sancions per poder afrontar les mesures i accions que es van haver de posar en marxa a conseqüència de la crisi sanitària. Les infraccions comportaven sancions econòmiques que anaven des dels 601 euros als 300.000. En el cas de Calella, la recaptació de les multes per trencar el confinament es movia en una forquilla entre els 465.000 euros i els 233.000. Segons les últimes dades, al conjunt de Catalunya hi ha 146.000 expedients creats, 83.000 encara no s'han imposat cap sanció i a 63.000 s'han imposat una multa i en 23.000 casos la persona afectada ja l'havia pagat. L'import aproximat és d'1,3 milions d'euros.
Altres notícies de comarca. Arenys continua pressionant perquè la Generalitat torni a contemplar la creació de la variant Vall de Gata a la C32. Fa anys que els dos consistoris maresmencs la reclamen, Arenys de Mar i Arenys de Munt, però no s'ha inclòs en el Pla de Mobilitat del Maresme. Ara, després d'una reunió mantinguda entre el Departament de Territori i l'Ajuntament d'Arenys de Mar, la Generalitat sí s'ha compromès a estudiar aquest nou projecte. Segons l'alcaldessa, la nova connexió permetria pacificar doncs, la Riera d'Arenys i també la carretera Nacional 2. La Generalitat va desestimar inicialment el projecte per l'impacte ambiental i paisatgístic. Ara, però, es té una nova oportunitat per dibuixar un nou traç que s'ajusti a les necessitats dels municipis. I el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Argentona, Pere Espelt, ha mort a l'edat de 47 anys. Ho va confirmar dissabte el consistori, que va especificar que Espelt es trobava en una situació delicada de salut. Era un dels homes forts del govern local argentoní, ja que a banda de la primera tinença d'alcaldia també liderava les àrees d'urbanisme, espai públic, habitatge i medi ambient. Va ser el número 4 de la llista d'Unitat per Argentona a les eleccions municipals del 2019, que va fer-se amb la victòria. Ja en el mandat 2015-2019 va ser assessor del vicepresident d'Iniciativa en Urbanisme i Mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Segurament és un dels top dels dolços casolans perquè són fàcils de fer. Només els cal preparar una base amb moniato o patata, pols d'ametlla, sucre i rovell d'ou, i perquè també permet elaborar-los amb els més petits, que aquesta setmana fins i tot hi treballaran a l'escola. Els panellets omplen ja els aparadors de les pastisseries de Calella, amb formats i colors diferents segons els sabors. El clàssic de pinyó és el rei, ja se sap, però també entren en força altres varietats.
L'obrador de la pastisseria Ramírez continua provant nous gustos pels panellets per així donar-los un punt de modernitat, de sorpresa pels paladars. En tenen més d'una dotzena per triar, però sí, a casa seva el clàssic de pinyons és el que s'emporta la palma. Escoltem a Georgina Ramírez, propietària de la pastisseria.
Doncs en tenim 14 diferents. Tenim la de pinyó i després en tenim tant de vainilla, de xocolata, de coco yema, de maduixa, de cafè, de taronja. Bueno, ja les podeu veure, hi ha de tutti frutti i hi ha d'altres de codony també. Les que més demanen, el clàssic és el de pinyó, i la de coco també té bastanta sortida, sí.
A la pastisseria Ramírez, la pandèmia els va fer entrar de ple en el món online i a casa seva hi va arribar per quedar-s'hi. Per aquesta campanya de panellets han optat per enviar el catàleg als seus clients perquè puguin avançar la comanda.
I hi ha gent que li fa gràcia venir fins a la botiga i poder-ho triar, però el que hem fet aquest any per facilitar-ho, hem fet un catàleg digital que hem enviat a tota l'agenda de clients que tenim, i llavors ja també estan escollint i t'especifiquen ben bé la comanda de quants panellets de cada volen.
La tradició diu que els panellets s'han de menjar pel sopar de Tots Sants, acompanyats de castanyes, moniatos i regar-ho tot amb moscatell.
I ara els esports amb Badó i Char.
Bones notícies esportives aquest cap de setmana pel que fa als equips calanyencs. Comencem parlant de natació, ja que el Club Natació Calella ha pujat a divisió d'honor. A partir d'ara, els calanyencs competiran amb els 8 millors equips. Aquest cap de setmana ha aconseguit l'ascens a Manresa. Més bons resultats pel que fa al bàsquet. Els nois del Club Bàsquet Calella van guanyar 71-62 a Llefià. A Llefià fins ara era líder invicte. El Club de Futbol Calella segueix sense perdre cap partit. Aquest cap de setmana han guanyat 5-1 al Tiana. I bona victòria també de la Unió Esportiva Handbol Calella. Dues victòries consecutives, en aquest cas, la d'aquest cap de setmana a la pista del Gavà per 27-29. Pel que fa als no tan bons resultats, en aquest cas el waterpolo, el CEF Creu Groga de waterpolo va perdre 19-9 enfront del Santa Eulàlia, i els dos primers equips del tennis taula també van perdre, els nois per 2-4 enfront del CAI Saragossa i les noies 6-0 enfront del Vic. I acabarem amb una bona notícia que ens arriba des del circuit de Pol Ricard, on la calellenca Laura Camps, la pilot de karts, ha aconseguit passar a semifinals en la seva lluita per intentar entrar dins de la Ferrari Academy. Aquest vespre, a partir de les 8, totes les veus dels protagonistes al programa La Banqueta.
Meti Polit us ofereix el temps.
Acabarem amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Iniciem una nova setmana i ho fem parlant d'un temps estable i tranquil. Si bé aquest matí tindrem alguns núvols baixos, aquests seran poc importants i no ens han de complicar massa la situació meteorològica. De fet, a mesura que avancin les hores, les clarianes guanyaran protagonisme i aquesta tarda l'ambient serà assolellat a tot el Maresme, amb unes temperatures nocturnes que pugen una mica per la presència d'aquests núvols, mentre que les màximes baixaran lleugerament. Els vents seran fluixos, més variables aquest matí, i de component est aquesta tarda, amb una situació marítima que vindrà dominada pel marejol. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tot apunta que tindrem un dia completament assolellat, per tant, les mínimes baixen una mica, però les màximes, per contra, pujaran lleugerament. Els vents continuaran un dia més fluixos, situació marítima molt tranquil·la, dominada pel marejol, vent que bufarà demà a la tarda de component sud-oest. Demà passat, tres quarts del mateix, amb vent que bufarà fluix aquí a la costa, però mar endins hi haurà vent més important, la qual cosa farà que la situació marítima estigui una mica alterada de cara a dimecres, amb molta mar de fons a tota la costa de la comarca i també maró. Les temperatures nocturnes es mantindran, però de dia pujaran amb vents que bufaran fluixos, com dèiem aquí, a la franja costanera del nord-est al matí i de l'est de cara a la tarda. Tot sembla indicar que de cara a dijous tindrem l'arribada d'un embussament d'aire fred que podria implicar un augment de la inestabilitat amb ruixats i també amb unes temperatures més baixes.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Quatre minuts i arribarem en punt a dos quarts de dues del migdia. Posem nosaltres el punt i final aquí a aquest informatiu de començaments de setmana. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres, i tornarem demà amb més notícies, com sempre, puntuals a la una. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local, al portal de notícies radiocalellatv.cat. Molt bon dilluns, fins demà.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.